Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra. Ui, comencem bé. Peu a terra, que és dilluns, dilluns 30 de gener del 2023. La setmana comença amb un fred intens. A aquesta hora tenim pràcticament tot Catalunya sota zero, tret de punts de la costa. Al migdia, per això, l'ambient serà una mica més agradable que ahir, amb màximes de 6 a 12 graus. Durant tot el dia predominarà el sol, només alguna boira matinal. Us saludem avui des de Suïssa, des de Ginebra, des d'on emetrem el món a RAC1 i des d'on avui saludarem la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, que per primer cop parlarà de la reforma del Codi Penal, de la derogació de la sedició, de la modificació dels desordres públics agreujats i de la malversació agreujada. Tornarà Marta Rovira a Catalunya? Avui li preguntarem a l'inici d'una setmana molt important pel futur dels exiliats, ja que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà demà sobre les qüestions prejudicials de Lluís Puig sobre si Bèlgica pot decidir que no l'extradeix perquè considera que el reclama un tribunal que no és competent per jutjar-lo. Ara ho expliquem. Serà també un dilluns que farem tertúlia a partir de les 9, com sempre. Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol i Teresa Cunillera. Amb ells també parlem de la llei del només sí és sí, després que el govern d'Espanya aquest cap de setmana hagi admès que pretén modificar-la per evitar que condemnats per agressions sexuals se'n puguin beneficiar i reduir la seva condemna. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, considera que hi ha una conxorxa política, judicial i mediàtica per restringir els drets de les dones i destruir el govern de coalició. D'altra banda, vull llegir al País que el Tribunal Constitucional no limitarà la llei de l'avortament. Segons el diari, la majoria progressista de l'alt tribunal protegirà els drets que s'atribueixen a les dones i, per tant, s'oposaran a qualsevol canvi que dificulti la seva lliure elecció. Tian Riba trepitjarà aquest matí l'ull de poll. Als esports, el Barça campió d'hivern amb 5 punts d'avantatge respecte al Real Madrid, que ahir va empatar 0 en un molt bon partit contra la Real Societat, en què, això sí, van ser superiors als donostiarres i van mereixer més. Sí, com sigui, el Barça líder amb 47 punts a 5 del Real Madrid, tots dos amb un partit menys. Recordeu, dimecres hi ha Betis-Barça de Lliga i dijous Real Madrid-València. De la seva banda, el Girona, que va perdre 0-1 contra el Barça, és 12 amb 21 punts, mentre que l'Espanyol és 15 amb 20 després de la derrota de divendres 3-1 contra l'Almeria. Tot plegat el dia que a la 1 es fa el sorteig de semifinals de la Copa, el bombo, Barça, Real Madrid, Atlètic de Bilbao i Osasuna. Avui, tertúlia esportiva, Rico, Pallàs i Segurola. I a quarts de 12 anirem cap a Benidorm, on aquesta setmana es fa el Benidorm Fest, el festival per triar el representant de Ràdio i Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Demà, primera semifinal, dijous, la segona. Dissabte es farà la gran final i opten diversos catalans, Vico, Alfred García, Sharon i Siderland. Avui els saludarem a tots i també a l'enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos. I amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada comencem parlant de l'onada d'agressions sexuals que ha sumat les últimes hores als casos de la festa posterior als Premis Feró. Del presumpte autor, que seria el productor Javier Pérez Santana, de 55 anys, aquesta nit ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat. Recordem que una de les víctimes seria l'actriu gironina Jadet, que va ser una de les DJs d'aquesta festa dissabte. L'entitat que va organitzar la gala i també la festa, l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, assegura que van actuar tan bon punt van saber el que havia passat. Ara la investigació passa per parlar també amb els testimonis dels fets i estan investigant un segon home que podria haver acompanyat a l'agressor, però que no han detingut fins ara.
Mm-hmm. Això en una setmana clau pel govern espanyol per aclarir com pensa esmorteir l'impacte de la nova llei del només sí és sí en forma de rebaixes de condemnes i d'excarceracions d'agressors sexuals.
I és que aquest cap de setmana la Moncloa ha anunciat que ha començat a treballar en una reforma del text, tot i les reticències que fins ara havia mostrat la part d'Unides Podem del govern, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, assegura que aniran fins al final en la llibertat i els drets de les dones.
Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para proteger a las mujeres, especialmente a las víctimas de las violencias sexuales frente a estas decisiones y para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí.
A hores d'ara no se sap de què es vol parlar en aquesta reforma, què s'hi vol incloure, si bé una cosa és clara, i és que les rebaixes de condemnes, que ja està ben a hores d'ara, no es podran frenar perquè el sistema judicial espanyol garanteix a tot pres el dret fonamental que se li apliqui la llei més beneficiosa, encara que aquesta estigui vigent només un dia. Per tant, si ara es canviés la llei, igualment l'anterior, la que és vigent encara a hores d'ara amb penes més baixes, es mantindria. La diferència només seria per les noves condemnes, les que hi hagués després del canvi que ara pugui fer la Moncloa.
Veurem què diu la Moncloa sobre aquest canvi, que evidentment és necessari. Avui ja parlem a la tertúlia, òbviament, d'aquest tema, tot i que hi ha coses que no són imputables d'Irene Montero, perquè tot ho fotem al sac d'Irene Montero i això és molt fàcil col·locar-ho, vinga, al Ministeri d'Igualtat. En aquests moments hi ha un... recomano un article, un reportatge del Javier Ricou de la setmana passada a La Vanguardia, on hi ha una... hi ha un agressor sexual, segons diu Ricou, que segons institucions penitenciàries és un agressor sexual de manual, de llibre, diu literalment, que no està rehabilitat, que si no sortia ara sortia d'aquí 6 mesos, i que hi han dit que pot sortir al carrer però que no està rehabilitat, amb la qual cosa no hi ha una justícia en aquests moments, no hi ha una fiscalia que li pugui dir com és la seva missió d'interès públic, que li pugui dir als jutjats, escolti, aquest senyor no pot sortir, no està bé, l'interna en un hospital psiquiàtric. Això ho ha diputat només Irene Montero. En fi, a tot això, la cúpula dels Mossos s'ha pronunciat per primer cop sobre la denúncia per agressió sexual a Daniel, contra Dani Alves.
Sí, en una entrevista al Via Lliure de RAC1, el director general del cos, Pere Ferrer, diu que els reservats i les sales VIP on s'hauria produït aquesta presumpta violació que s'investiga no poden ser zones fosques on tot s'hi valgui.
Les zones VIP són perilloses, són zones fosques?
No han de fer-ho, i per tant, en aquest compromís col·legiat entre els locals i la policia, hi ha d'haver tolerància zero perquè hi hagi agressions sexuals, i per tant, doncs, seguirem treballant perquè tots aquests casos aflorin.
En canvi, la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, ha assegurat que aquests espais són els més segurs dels locals perquè aclareixen ja precisament menys gent que a les sales principals. Per cert, que el Via Lliure de RAC1, Pere Ferrer, el director general de la policia, també va anunciar un pla per posar fre a l'augment de les agressions amb arma blanca, festes i baralles, que s'ha disparat els últims mesos. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana un home ha mort apunyalat en un bar a Terrassa.
Què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs que el nou Tribunal Constitucional no vol limitar la llei de l'avortament, segons explica El País. La nova majoria progressista del Tribunal vol que la sentència sobre el recurs que va fer el PP l'any 2010 deixi intactes els drets de les dones que s'hi recullen. Una posició que ja n'ha explicat, de fet, a la resta de magistrats, abans que la setmana vinent es comenci a debatre la resolució. El ponent del cas serà conservador, Enrique Arnaldo, i encara no ha fet públic el seu projecte a la resta de jutges. Tot i així, els progressistes, que ara són majoria, ja han avisat que s'oposaran a qualsevol canvi que dificulti la capacitat de la dona per decidir sobre el seu embaràs, tot i que aposten per arribar a un pacte, també, amb la part conservadora del tribunal, avisen que no faran cap sessió en aquest sentit.
Aquest matí al Món RAC1 metem el programa des de Ginebra, on conversarem cara a cara amb la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Serà un dia marcat al calendari.
Sí, perquè primer de tot, aquesta setmana pot ser clau en el procés judicial a escala europea pels líders independentistes que encara són a l'exili. Recordem que hi ha d'haver pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I segon, perquè avui fa 5 anys l'independentisme vivia un dels moments de trencadissa més importants del procés, amb Roger Torrent i Carles Puigdemont com a protagonistes.
Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties al ple d'avui, queda ajornat.
Ens situem, sentim a Roger Torrent, era el 30 de gener del 2018, el Parlament havia de proposar un nom per investir com a president de la Generalitat després que s'hagués suspès l'autogovern i s'haguessin convocat eleccions per part del govern espanyol. Puigdemont ja era a l'exili, però volia repetir. El TC amenaçava amb inhabilitacions i presó si es feia aquest ple i si se l'investia, i el president del Parlament de llavors, Roger Torrent, anunciava que aturaven aquest procés d'investidura. Un dels elements més espinosos va ser que Torrent ho va anunciar, això que sentíem ara, sense haver-ho parlat abans amb Puigdemont. Va trucar-lo, però ell no li va agafar el telèfon.
Encara amb política i amb les municipals a l'horitzó, les enquestes apunten a un avantatge de Xavier Trias a Barcelona per la mínima.
Sí, els sondejos que s'han publicat aquest cap de setmana el donen com a guanyador, tots ells, això sí, molt lluny de la majoria absoluta i frec a frec amb altres formacions. L'última enquesta la publica aquest matí al periòdico, l'ha fet el Gesop, li atorga 11 regidors dels 41 que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona. Una victòria per la mínima, ja que el PSC n'obtindria un menys, 10, Barcelona en Comú 9 i Esquerra 8. Caldran doncs pactes i només hi hauria una suma amb dos elements. Junts i el PSC sí que arribarien justets a aquesta majoria a l'Ajuntament de Barcelona. Per la resta d'acords caldria el suport de 3 partits per sumar un mínim de 21 regidors, que és la meitat més un.
Efectivament, la d'avui del periòdico s'assembla molt a la de divendres del Nacional, que també li donava un avantatge a Xavier Trias per la mínima. És obvi també la irrupció de Xavier Trias en el mercat municipal, i mai millor dit, tant des de l'enquesta que va publicar fa uns dies La Vanguardia, com la del Nacional, com la del periòdico, que en aquest cas, en aquestes dues últimes, li dona un avantatge mínim, i efectivament amb l'ordre, que això sí que està establert que seria així, que és amb Junts, darrere el PSC, darrere els Comuns i darrere Esquerra Republicana. Més coses. El Barça, campió d'hivern de primera divisió, després que el Real Madrid hagi empatat a 0 al Bernabéu contra la Real Societat. Albert.
Sí, és una cosa que no passava des de feia 3 temporades, que el Barça fos campió d'hivern. Els de Xavi Hernández, a més, ja li treuen 5 punts als blancs, i mira que el Madrid ha fet aquesta nit passada un dels millors partits de la temporada, amb oportunitats de sobres per guanyar, però el porter dels bascos, Àlex Remiro, ha estat brillant, i al final el Madrid doncs que no ha pogut fer de Madrid. Tot ja està a 5 punts del Barça, a Ancelotti, a Carlo Ancelotti, no se'l veu especialment preocupat.
Este primer tramo d'esta temporada, creo que hemos hecho más puntos que el año pasado. Lo que destaca es que Barcelona lo está haciendo muy bien. Yo creo que podemos dar garra en los próximos meses.
Ara el Madrid tancarà la primera volta, perquè tant el Barça com el Madrid els queda un partit pendent. El dijous, quan rep el València, un partit ajornat per la Supercopa d'Espanya, i abans, demà passat, el dimecres, el Barça jugarà al camp del Betis a les 9 de la nit i en directe a RAC 1. Per la seva banda, el Gironès 12, amb 2 punts de marge sobre el descens, després de perdre 0-1 contra el Barça el dissabte, mentre que l'Espanyol és 15, amb només un punt per sobre, amb la derrota 3-1 a Almeria del divendres.
A tot això, de tot plegat, en parlem amb Rico, Joan Jopallàs i Segurola. Ahir també es van jugar Osasuna 0, Atlètic de Madrid 1, Valladolid 1, València 0 i Celta 1, Atlètic de Bilbao 0. Més coses, el Covid va fer que els infants no assolissin els ensenyaments que equivalen a un trimestre del curs escolar.
Sí, és la conclusió principal de 42 estudis a 15 estats del món, bàsicament occidentals, mostres també de l'estat espanyol, i que ara recull la revista Nature Human Behavior. El que parla en aquest balanç definitiu és que el confinament va ser el que va generar més estralls amb aquesta pèrdua d'ensenyament d'un trimestre. Segons l'anàlisi, la pèrdua de coneixement es va notar sobretot a l'aprenentatge de les matemàtiques i concretament en infants que viuen en una situació vulnerable.
Per cert que tenim que el Departament de Salut i el Sindicat de Metges es tornen a trobar avui per mirar d'arribar a un acord que eviti les vagues que hi ha convocades per dimecres, dijous i divendres d'aquesta setmana.
Sí, des del Col·legi de Metges veuen amb bons ulls que hi hagi diàleg, però demanen al govern i als sindicats que no només posin pedaços per evitar aquestes aturades en concret, sinó que prenguin decisions de fons per reformar el model sanitari. Les queixes que sentien, per exemple, aquí mateix al Mona Recu la setmana passada del Sindicat de Metges. I avui també està previst, per cert, que es trobin el govern i el PSC per reprendre les negociacions dels pressupostos. Després de la sessió d'Esquerra amb la B40, el quart cinturó de Terrassa Sabadell, els socialistes volen compromisos amb més construccions polèmiques. També volen un compromís per l'ampliació de l'aeroport del Prat i pel complex d'oci de joc de Hard Rock.
I a Benidorm ja ha arrencat el concurs que triarà el candidat de Televisió Espanyola a Eurovisió, el Benidorm Fest. No puc marxar. Fet amb una festa aquesta nit passada a la sala de festes Benidorm Palace, en què s'ha donat la benvinguda als 18 participants i als presentadors. No hi ha cap dubte que avui el Jordi Ramon ens explicarà què ha passat en aquesta sala de festes Benidorm Palace, que té nom de lloc on es feia els programes de José María Íñigo a Televisió Espanyola fa anys, això, el Benidorm Palace. Avui al Mona Recu parlarem amb els quatre representants catalans, el Siderland, però també el Fred García, amb la Xeron i amb Ibico, que té la cançó, per cert, més escoltada a Spotify, Vico, de les 18 que participen al concurs. Per cert, que a les últimes hores ni l'hem sabut de la mort de dos actors de sèries conegudes.
Sí, d'una banda, l'actor francès Adam Anian, conegut pels seus papers en pel·lícules com L'Afer SKA i sèries de televisió com Lupin, on feia de dolent, o Plusbel Laví. Tenia 56 anys, no se saben les causes de la seva mort. D'altra banda, ha mort als 45 anys l'actriu Amy Wishing, coneguda per sèries com 24 o Timeless, i per haver posat veu a la Tess, la protagonista del videojoc de Last of Us, ha mort per un càncer que li havien detectat ja fa un parell d'anys.
Val, pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
Sí, que avui es fa el sorteig de les semifinals de la Copa del Rei amb el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao i l'Osasuna als bombos. Els encreuaments els sabrem a partir de la una del migdia i les semifinals seran a doble partit entre el febrer i el març, encara sense dates confirmades. Que a França, el PSG ha tornat a ensopegar, aquesta vegada empatant a 0 contra el 12è classificat al Reims, malgrat que continua el líder ara amb 3 punts de marge sobre el Lens. I a Anglaterra, el Liverpool no aixeca cap i ara ha quedat eliminat de la Copa després de perdre 2-1 al camp del Brighton amb l'últim gol al temps afegit.
Molt bé. Anem al temps. Hi ha alguna cosa més, perdó, Albert?
Sí, tres apunts molt ràpids. Que la Lliga Femenina, el Barça va golejar 0-6 al Granadilla, mentre que el Llevant Les Planes va perdre 0-3 contra el València. En tennis, Novak Djokovic és a partir d'avui el nou número 1 del món, després de guanyar l'Open d'Austràlia ahir al matí. I ja sabem els dos equips que jugaran la Super Bowl. Estem parlant de futbol americà. D'aquí a dos diumenges són els Philadelphia Eagles i els Kansas City Chiefs.
San Francisco, perdó, Philadelphia Eagles
i Kansas City Chiefs, uns sí, sí. Es van carregar el San Francisco 49ers i els
sí.
Altres, el Cincinnati Bengals, respectivament, aquesta matinada.
Cincinnati Bengals. Molt bé.
Exacte.
Ja. Ens donaràs molt la brasa amb aquest tema?
Sí, home, sí, fins al 12 de febrer, que és quan es fa aquesta Super Bowl, aquí em tindreu donant la brasa.
Està bé.
Encara t'hi enganxarem.
Sí, i tant, i tant, i tant, ai, corro ara. Són les 6 i 17 minuts. Pel que fa al temps, Mònica, què? Fa molt fred, no, a Catalunya?
Fa molt fred, sí. Tenim temperatures molt baixes ara mateix, glaçades a gran part del país, tret de punts de la costa, 8 graus sota 0 tenim a Puigcerdà, hi ha 2 graus negatius a Falset, hi ha 0 graus a Palamós, 2 sota 0 a Girona, 3 negatius a Lleida, entre els 2 i els 6 graus a Barcelona i 5 graus a Tarragona. I al migdia les temperatures màximes sí que pujaran una mica respecte a les d'ahir i es mouran entre els 6 i els 12 graus a moltes comarques. Ara mateix amb el cel seria pràcticament tot el país, només hi ha alguna boira molt localitzada en punts de l'interior i de fet es desfarà a mesura que avanci el matí i quedarà un dia assolellat a tot arreu, només amb algunes bandes de núvols prims i ambient de mestral i tramuntana que es notarà als extrems del país. I aquesta setmana puja la temperatura, de fet ho notarem aquest migdia, demà encara més, pujaran entre 6 i 7 graus aquestes temperatures i es mantindran en la línia del que seria habitual a aquesta època de l'any. Per tant, aquest fred tan intens en principi el deixaríem enrere durant la setmana, sobretot de dia i de nit es notarà la pujada especialment cap a la costa i al Pirineu, però en canvi en zones més enclotades cap a les comarques d'interior, sobretot cap a la depressió central, sí que podrien quedar les temperatures més frenades i fins i tot formar-se algunes boires que serien més persistents i mantindrien el fred durant tot el dia. Però a la resta es recuperen aquests termòmetres i a més serà una setmana de sol i de moment sense pluja.
I temperatures amunt.
Sí, i la mala notícia és que no arriba pluja.
No arriba pluja,
no
eh?
Es veu ni una gota en tota la setmana, no.
I més endavant?
Hi hauríem d'anar per veure alguna possibilitat de pluja cap al 10 o 11 de febrer, però queda molt lluny. O sigui que de sí. Moment no, de moment no.
Déu-n'hi-do, són les 6 i 18.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, Bertolí, bon
hola,
dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Bé.
Bé?
Sí.
L'excursioneta.
Sí, excursioneta.
És molt divertit perquè és com el dia que no ve el professor a l'escola i que llavors et diuen, no, però ha deixat deures, i tu penses, sí.
No. Si sapiguessis, Jordi, el gest que ha fet amb la mà, eh?
No.
Quin gest ha sigut, més o menys, perquè ho sàpiguen els oients?
No, no sé, què he fet? Explica'l tu.
D'engegar-te a pastar fang una miqueta.
Oh, quina mentida! Això ha estat una sensació teva, clar, Mònica.
Ha sigut un punt de passotisme.
Passotisme, exacte. Sí, doncs és una mica aquesta sensació, que quan no hi ha el professor, doncs, bueno, hi ha una mica més de temps lliure. Però que no, que aquí...
Tu ets com el Jaimito, no? Tu ets el que està...
No, aquí...
Tu ets dels que tiraves? Tu ets dels que tiraves amb, esclar, amb el bolivic?
Alguna vegada ho havia fet, sí.
Sí?
Sí. I havia posat alguna xinxeta en una cadira, també. Ah. Sí, sí. És que era molt divertit veure la gent com s'aixecava així amb la reacció. Però, bueno, un parell de vegades o tres, eh?
Ja
vaig demanar perdó... A la comunió ja vaig netejar els pecats, diguéssim. Sí.
Perdona, un moment.
Sí.
Ramon, és que m'arriba... Has fet amb el dit?
Què? No.
No.
Una peineta, que es diuen... Sí. No, ni parlar-ne. No, no, no.
No,
no,
no.
No m'ho puc creure, Pedrol. És has que... estat tu?
No. Ho diu una persona que no està aquí.
Ah, ja, esclar. Ja, qui ho havia de dir? Ja, quina rata, ja. La veritat.
Ja, qui, jo?
No,
tu no, tu no.
No.
Tu no, un altre. Ai, senyor.
Què ho dius, pel Pérez?
Sí, correcte. Sí, sí. És el ratoncito Pérez.
Mira,
mai millor dit. Bueno, potser que vagi tirant, no? Que això s'està fent una mica llarg, o que tu diguis, eh? Tu manes. Sí, d'acord. Doncs anem amb el tall guanyador del mes de gener. És Marc Giró atenent la trucada que va rebre una col·laboradora del Vostè Primer.
De falsetat documental, qui em truca? Del banc em truca.
El truca.
No l'agafaré.
Hola?
Hola, bon dia, Desiré.
Mira, la Desiré està mateix ara en directe a RAC1 fent una secció. Qui ets?
Soc l'Anna de BBVA.
Marc Giró, de RAC1, Vostè Primer. Estàs en directe per tot Catalunya, BBVA. Escolta'm una cosa, no li podeu deixar els interessos de la hipoteca, Anna?
Mira, a veure com ho té. La tractarem bé, Marc.
Vale. Regaleu alguna tassa o alguna samarreta al BBVA, si obres un compte?
No.
Ni una vaixella, ni res. Que flipant, això, els bancs esteu...
Això ja s'han acabat les vaixelles.
S'han acabat les vaixelles, no? Estimada, tu estàs a favor de Shakira o de Piqué? No, nosaltres també, eh? A tu et sembla que no? És que els bancs sempre es pensa que treballen ells. I les altres, què, guapa? No trobes?
Ai, va guanyar de golejada, a més, aquest tall.
Són les 6:21. Avui, a partir de... Bueno, saludem des de... Aviam, explico aquí aquesta aventura que hem fet, com deia, d'excursió. S'excursió que jo diria... Saps allò que la criatura, quan li dius que te'n vas d'excursió, comença a plorar? Doncs pues, que jo seria aquesta criatura, també, perquè no pensis que ens anem d'excursió. A Ginebra, i demà serem a Brussel·les. Avui Ginebra i demà Brussel·les, perquè avui serem amb la Marta Rovira i demà serem al Parlament Europeu, perquè per l'independentisme serà un dia important, depenent del que pugui dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i sobretot en el cas de Lluís Puig, que va ser conseller de Cultura a l'època del president Puigdemont com a president de la Generalitat de Catalunya. Demà serem a Brussel·les, avui des de Ginebra, amb Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya. Un programa que serà com el des habitual, la tertúlia habitual, després parlarem de futbol, i després, a partir de les 11, el Benidorm Fest. Clar, aquesta setmana és molt important, aquesta setmana a Sutherland, dijous, amb una hora gairebé golfa, de golfa i per golfos, que és que avui li ha passat alguna cosa, i se li ha caigut el micro alguna cosa, a 3:15 de la nit del dijous és quan Sutherland hi haurà la segona semifinal. Doncs bé, aquesta setmana empastifarem l'antena de RAC1 del Benidorm Fest i, per tant, ens anirem a Benidorm amb una cançó. Bueno, ara posarem una cançó... És que m'encanta aquesta cançó. És una cançó que només té quatre paraules. Tota la cançó és el mateix, i que és una mena de remake de la cançó del Patrick Hernández, Born to be Alive, que van cantar un grup que es deia Los Nikis. Escolteu. I la gràcia de tota aquesta cançó de Los Nikis és que la cançó es diu, pues, així, Voy a Benidorm.
Los Nikis, amb aquest Boi a Benidorm, una versió de fet d'Alberto Vi a Live per despertar aquest dilluns 30 de gener. Són les 6 del matí, 26 minuts.
El món a RAC 1.
Fins a 2 de 7 repassem altres qüestions de l'actualitat. I comencem amb crònica de successos, perquè hem de parlar de dues víctimes mortals en un accident de trànsit ahir a la C-37, a l'Alt Camp, en concret al Pla de Santa Maria. El vehicle va acabar xocant contra un pal de telefonia, Agustí Serrat.
Va passar ahir al migdia, el xoc també va provocar tres ferits, un de greu i dos de menys greus. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes dues víctimes ja són 14 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres.
I també s'investiguen les causes d'un atropellament a la terrassa d'un bar de Tarragona que ha deixat tres ferits lleus.
Va passar ahir a la tarda quan un cotxe va embestir tres persones que seien a la terrassa de l'establiment. El sistema d'emergències mèdiques va atendre els ferits i en va portar dos a l'Hospital de Santa Tecla i un altre al Joan 23.
I ha mort un home a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, quan intentava remolcar un vehicle amb la seva grua.
L'home de 56 anys va tenir l'accident mortal ahir al migdia. Quan hi van arribar els equips d'emergències, no van poder salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra ho han tramitat com un accident laboral amb una víctima mortal.
Més coses. El govern espanyol no sap quants pisos buits té al Banc Dolent i on els té. Diversos ministeris han demanat la informació a la Sareb per poder fer un mapa de l'habitatge disponible a l'estat espanyol i ningú els ha facilitat les dades. Ho explicava aquesta nit la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, als Salvadors de la Sexta.
Esta ha sido una de las negociaciones más difíciles dentro del gobierno, es así, pero este tema en concreto, yo no me puedo creer que haya ministerios que hayamos pedido los datos para saber cuántas viviendas tiene la Sareb, dónde están, cómo son, y no nos los hayan dado. Y te digo, Gonzo, que no solo hemos sido ministerios de Podemos.
La Sareb és l'entitat que es va crear el 2012 per gestionar i vendre tots els pisos dels bancs que el govern espanyol va haver de rescatar. Té una participació de l'Estat del 45%. Crònica internacional, el govern israelià s'acarnissa amb la comunitat palestina després de la nova escalada de tensió entre les dues parts. L'executiu, ara en presència de l'ultradreta, ha decidit facilitar l'accés als permisos d'armes pels israelians, per les persones que tinguin aquesta nacionalitat, assegura que l'objectiu és evitar atemptats.
A part de fer més fàcil l'obtenció d'armes pels civils, també han impulsat una llei per poder deportar persones palestines si se les considera autores d'atemptats, retirar-los el dret a la seguretat social o poder-los segellar les cases. De fet, això és justament el que van fer ahir amb el domicili de l'autor de l'atac a una sinagoga. A més, volen poder acomiadar de la feina qualsevol persona que, a part seu, doni suport al terrorisme sense que ho hagi de validar cap jutge. La comunitat internacional, per la seva banda, ja ha demanat que s'intenti revertir l'escalada de tensió.
I el primer ministre britànic Rishi Sunak ha expulsat del seu govern el president del Partit Conservador del Regne Unit després d'un escàndol per irregularitats fiscals mentre era ministre de Finances. Parlem de Nadim Zahawi. És qui ha acabat fora del govern, el líder dels Tories. I un apunt més, el barceloní Adrià Vergin ha tornat a guanyar el 14è concurs de menjar calçots al registre 221 calçots, més de 3 quilos de grills de ceba blanca. Ara bé, lluny del seu rècord personal d'anys anteriors. Tot plegat a la gran festa de la calçotada que va reunir ahir diumenge 35.000 persones a Valls. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Pot servir també com una metàfora d'aquesta bogeria per les calçotades la nova demostració de capacitat de menjar calçots. Sobretot a la persona de l'Adrià Guerzin, 49 anys, gairebé 2 metres d'alçada, de Barcelona, i una capacitat per endrapar calçots implacable. No és novetat, però no deixa de sorprendre. L'Adrià Guerzin, després de guanyar el concurs número 14, només n'ha perdut 3, i un d'ells, perquè recorda, se li van posar malament. Adrià, quin és el secret del teu èxit?
Resiliència i continuar. I està acostumat a menjar molt. A veure, no es veu a la ràdio, però jo me deixo un 98. Sí, això també, la talla també importa.
S'esperen enguany 500.000 de calçotades a Valls del Camp i Rodalies, un negoci que mourà entre 12 i 14 milions d'euros.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí. Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Continua l'onada d'agressions sexuals, les últimes, les dues que es van denunciar aquest cap de setmana a la festa dels Premis Feroz. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia, una de les víctimes era l'actriu Gedet i hi ha hagut un detingut que ha quedat en llibertat amb càrrecs. Això mentre aquesta setmana el govern espanyol vol aclarir com modificar la llei del només si és si per evitar les rebaixes de condemnes.
La cúpula dels Mossos parla per primer cop del cas de suposada agressió sexual de Dani Alves.
El director del cos, Pere Ferrer, defensava a RAC1 que els reservats de les discoteques no poden ser zones fosques on tot s'hi va. La banda del cos posarà en marxa un pla per evitar les agressions per arma blanca a les festes.
El nou Tribunal Constitucional no vol limitar la llei de l'avortament.
Segons El País, la nova majoria progressista vol que la sentència sobre el recurs que hi va fer el PP l'any 2010 deixi intactes els drets de les dones que s'hi recullen, una posició que ja han explicat a la resta de magistrats abans que es comenci a debatre la setmana vinent.
Tot això en un dilluns en què al món a RAC1 parlarem amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, des de Ginebra.
Això quan aquesta setmana pot ser clau pel procés judicial a nivell europeu i quan avui fa 5 anys que els republicans van decidir no investigar Carles Puigdemont, que era a l'exili. També li preguntarem per la seva possible tornada a Catalunya.
Xavier Trias guanyaria per la mínima les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona.
L'enquesta de GESOP que publica avui el periòdico diu que Trias trauria 11 regidors dels 41 que hi ha a l'Ajuntament, el PSC n'obtindria 10, Barcelona en Comú 9 i Esquerra 8. Junts només sumaria amb els socialistes.
El Barça és el campió d'hivern de la primera divisió després que el Madrid hagi ensopegat a casa.
Els blancs han empatat a 0 contra la Real Societat i la victòria del Barça a Girona el dissabte fa que els de Xavi Hernández acabin matemàticament líders la primera volta. Avui sorteig a les semifinals de la Copa del Rei a la 1 del migdia amb Barça, Madrid, Atlètic de Bilbao i Osasuna.
L'autoritat del transport metropolità veu amb bons ulls acabar amb l'obligatorietat de mascareta al transport públic.
Serà la setmana vinent. Des de l'organisme admeten que ja hi ha molts pocs passatgers que la portin i que més no tenen mitjans per fer complir la norma.
Avui Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya es torna a trobar per mirar d'arribar a un acord.
Volen evitar les vagues que hi ha convocades per dimecres, dijous i divendres. Avui també hi ha vaga de controladors aeris, però només afecta els aeroports amb torres privatitzades, cap dels importants a Catalunya.
I una altra trobada avui, la del govern amb el PSC per intentar trobar finalment un acord pels pressupostos de la Generalitat. I ja ha arrencat les últimes hores, el Benidorm Fest ho ha fet, en aquest cas amb una festa aquesta nit passada.
Ho ha fet amb una festa, com deies, a la sala Benidorm Palace, en què s'ha donat la benvinguda als 18 participants i als presentadors. Avui al Monarrecú parlarem amb els 4 representants catalans.
I encara en esports un apunt més a Albert, Novak Djokovic, que avui serà número 1 del món després de guanyar l'Open d'Austràlia de tenis.
Sí, el serbi igualat als 22 Grand Slams que té Rafa Nadal i avança Carlos Alcaraz, que passa a ser número 2. Per la seva banda, Nadal baixa fins a la 6a posició.
Són els titulars d'aquest dilluns, és 30 de gener, un dia que comencem amb fred. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Però aquesta setmana anirà pujant la temperatura.
Sí, de fet, aquest migdia ja notarem que les temperatures pugen una mica més que ahir, demà encara més, i es mantindran en la línia del que seria habitual la resta d'aquesta setmana, per tant, podríem dir que fluixa aquest fred tan intens. Tot plegat amb sol, només amb alguna boira, ara de bon matí, en punts de l'interior, però aquesta es farà i també s'imposarà el sol com a la resta, i amb vent de mestral i de tramuntana. I de moment pinta una setmana tranquil·la, amb sol i amb boires, i no hi ha pluges a la vista.
I les temperatures a aquesta hora encara força fresca, com les tenim?
Sí, ara mateix 7 graus sota 0 a Oliana, 8 graus negatius al pont de Suert, 3 sota 0 a Vilanova del Vallès i també a Lleida, 2 negatius a Girona, 5 graus a Tarragona i temperatures de 2 a 6 graus a Barcelona.
I rematem titulars amb la mobilitat, un matí en què, pel que fa al transport públic, hi ha circulació normal, a aquesta hora del matí, a totes les línies. Això sí, sí que comenci a haver-hi incidències, en aquest cas al trànsit, retencions ja a aquesta hora del matí a la Ronda Litoral, en concret a la zona de la Barceloneta, en sentit nus del Llobregat, entre 2 i 3 quilòmetres ja de retencions a aquesta hora. Les 6 del matí, 34 minuts.
El món a RAC 1.
Començant aquesta darrera setmana del mes de gener, que serà clau pel govern espanyol per aclarir com pensa esmorteir l'impacte de la nova llei del només si és si en forma de rebaixes de condemnes i d'excarceracions d'agressors sexuals que s'estan produint les últimes setmanes. Aquest cap de setmana la Moncloa ha anunciat que ha començat a treballar en una reforma del text, tot i les reticències que fins ara havia expressat Unides Podem. A hores d'ara no se sap què es vol incloure en aquesta reforma, si bé una cosa és clara, i és que les rebaixes de condemnes no es podran frenar, les que s'estan produint, perquè el sistema judicial espanyol garanteix a tots els presos el dret fonamental que se'ls apliqui la llei més beneficiosa, encara que aquesta estigui vigent només un dia, Com relaten experts penalistes, això vol dir que si es fes una reforma o una llei nova caldria continuar aplicant l'anterior si era més favorable pel condemnat, i com que aquesta nova llei del només sí és sí, que es va posar en marxa ja fa uns mesos, ha estat en vigor durant un temps, aquestes penes més baixes es mantindrien. En tot cas, només seria diferent per les noves sentències que es puguin produir en un futur si hi hagués una nova llei nova. En aquest cas, sí que les condemnes estarien fixades per la nova llei, per les esmenes que es puguin haver fet aquesta llei del només sí és sí. La part socialista del govern espanyol, això sí, les últimes hores ha posat pressió a Irene Montero i al Ministeri d'Igualtat perquè tinguin a punt una modificació d'aquesta llei tan aviat com sigui possible, i el que diu la ministra Montero és que farà tot el possible per mantenir l'esperit de la llei del només sí és sí i trobar la solució o resposta als problemes que s'han donat amb algunes penes que han quedat reduïdes els últims mesos. Però Montero continua acusant els estaments polític, judicial i també mediàtic, els molts mitjans de comunicació, de pressionar a tort i a dret per tombar el govern de coalició i restringir els drets de les dones.
Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para proteger a las mujeres, especialmente a las víctimas de las violencias sexuales, frente a estas decisiones y para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí.
De fet, la ministra d'Igualtat lamenta que sempre que s'han fet avenços en aquest àmbit, la reacció ha estat la mateixa, diu Montero, posant en dubte la legalitat de les mesures, Agustí.
Sí, en la mateixa línia, el PSOE acusa la dreta de carnissar-se contra la llei. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, defensa que els socialistes sempre han donat la cara per defensar els drets de les dones.
No aceptamos en el gobierno socialista ni un milímetro de retroceso de los derechos de las mujeres. Ni un milímetro. Y que cuando la derecha y la ultraderecha se alían y llegan a pactos ocultos para intentar que las mujeres retrocedan en derechos, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez para evitarlo.
Precisament el PP s'ofereix per fer una reforma en profunditat de la normativa. Borja Sémper, portaveu popular, demana el cap de la ministra Montero.
La ley se tiene que modificar ya, a ser posible mañana. Y los diputados y diputadas del Partido Popular están a disposición del gobierno para modificar la ley ya. Y quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales. Quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad. Y esto es algo clamoroso. Y es algo que necesita España y que necesitan sobre todo las mujeres que han sido agredidas sexualmente.
La llei va entrar en vigor fa gairebé 4 mesos. En aquest període, la justícia ha revisat prop de 300 penes a favor dels condemnats. Gairebé una vintena de violadors han pogut sortir de la presó a tot l'estat.
Caldrà veure si els canvis previstos al govern espanyol per les properes setmanes o mesos tenen alguna afectació a la part d'Unides Podem de l'executiu, després de tot l'embolic de la llei del només sí és sí. En principi no, recordem que aquests canvis al govern previstos són perquè el PSOE ha nomenat a dues ministres candidates a les eleccions municipals del maig, una, Carolina Darias, a Gran Canària, l'altra, Reyes Moroto, a Madrid. Aquestes dues ministres hauran de deixar l'executiu espanyol per fer campanya i per, en aquest cas, ser designades alcaldesses o regidores d'aquests ajuntaments després de les municipals. La Razón apunta avui que aquests canvis són imminents, que es podrien anunciar els propers dies, fins i tot aquesta mateixa setmana, però en principi, per tant, només limitats al PSOE, els canvis dins de l'executiu espanyol, i sonen dos noms: Raquel Llotti per substituir a Darias al Ministeri de Sanitat i Xiana Méndez per substituir a Maroto a la cartera d'Indústria. Tot plegat mentre l'onada d'agressions sexuals sembla que no té aturador. Ahir, de fet, se'n van denunciar dues més a la festa dels Premis Feroz, que es van entregar dissabte a la nit a Saragossa. Una de les víctimes seria l'actriu gironina Jadet i el presumpte autor d'aquestes agressions, el productor Javier Pérez Santana, de 55 anys. Ahir el van detenir i aquesta nit ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat.
Les agressions haurien estat ben entrada a la matinada, entre les 4 i les 6 de la nit de dissabte a diumenge, la festa privada que es va fer després de la gala als afores de Saragossa. L'entitat que la va organitzar, l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, assegura que van actuar tan bon punt van saber el que havia passat. Van aïllar els presumptes agressors, van ajudar les víctimes i van avisar la policia, que va detenir Pérez Santana. Ara la investigació de la policia espanyola passa per parlar amb els testimonis per aclarir-ho. I també investiguen un segon home que podria haver acompanyat l'agressor, però que no han detingut.
Això a Saragossa, en aquesta trobada, de fet, de bona part dels actors de l'escena catalana espanyola, de tot l'estat espanyol, però les últimes hores a Catalunya hem sabut que els Mossos d'Esquadra van detenir divendres de matinada un jove de 19 anys acusat d'agredir sexualment a una altra noia, en aquest cas al carrer, a prop d'una discoteca del barri del Capon de Lleida. El detingut ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs. I encara sobre un altre cas d'agressió sexual presumpta que s'està investigant els darrers dies, el més mediàtic, de fet, el cas de Dani Alves, la cúpula dels Mossos s'ha pronunciat les últimes hores sobre aquesta denúncia presentada contra l'exfutbolista del Barça. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el director general del cos, Pere Ferrer, diu que els reservats i les sales VIP no poden ser zones fosques on tot s'hi valgui, en referència justament a l'espai on s'hauria produït aquesta violació que està investigant la policia. En canvi, la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, ha assegurat que aquests espais són els més segurs dels locals perquè justament és on hi ha menys gent, Joel Penya.
El director general dels Mossos creu que els locals s'han de fer corresponsables per evitar que hi hagi agressions sexuals. Ho deia el Via Lliure.
Les zones VIP són perilloses, són zones fosques?
No han de fer-ho. I, per tant, en aquest compromís col·legiat entre els locals i la policia, hi ha d'haver tolerància zero perquè hi hagi una agressió sexual. I, per tant, doncs, seguirem treballant perquè tots aquests casos aflorin.
I el secretari general de la patronal de l'oci nocturn FECASARM, Joaquim Boades, respon a RAC1 que els espais ja són segurs i que els treballadors tenen instruccions per evitar les agressions.
Els locals d'oci nocturn són espais segurs. Per tant, les zones VIP encara ho són més, perquè són zones on hi accedeix menys gent i són més fàcils de controlar. I, evidentment, manifestem tolerància zero amb el dret d'admissió a la mà. Qualsevol persona, doncs, que cometi algun acte, doncs, contrari a la legalitat, serà expulsat del local.
A més, assegura que fa 3 mesos que els Mossos ofereixen formacions voluntàries als empresaris i treballadors de l'oci nocturn per prevenir crims de caràcter sexual.
Aquesta entrevista al Via Lliure de RAC1, doncs, que va ser notícia d'una banda per ser la primera reacció del cos de Mossos d'Esquadra a la denúncia presentada contra Dani Alves, però el director general de la policia, Pere Ferrer, va fer un altre anunci al programa, en concret, d'un pla que preparen per posar fre a les agressions per arma blanca en festes i baralles a Catalunya que s'han disparat els últims mesos. Ferrer ho va avançar aquí, a RAC1, i entre d'altres va atribuir aquest augment dels casos d'agressió amb arma blanca a la pandèmia.
Sortint de la pandèmia, també estem veient que les reaccions en caràcter general sense aquest extrem d'armes blanques també són més agressives i la gent ha sortit, doncs, també amb un punt de rebots. I és una casuística, doncs, que estem treballant per abordar d'una manera més planificada, amb una anàlisi calmat del fenomen més transversal, no arran d'un cas concret, i per poder-hi donar solució a nivell policial d'una manera homogènia a tot el país.
Tot plegat després que aquest cap de setmana un home morís apunyalat en un bar de Terrassa i un altre home perdés la vida a Vic arran d'un cop que va rebre durant una baralla amb un objecte contundent. D'entrada, va rebutjar rebre atenció del sistema d'emergències mèdiques, però hores més tard la víctima va trucar per demanar ajut i poc després va morir a l'hospital. Això ho dèiem a Vic, a Osona. En aquesta mateixa entrevista al Via Lliure, per cert, el director general de la policia va parlar també d'una altra polèmica de les últimes hores d'aquest cap de setmana, la macrobatuda que hi va haver la nit de dissabte a diumenge a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès.
Pere Ferrer assegura que l'any passat hi va haver més de 200 denúncies relacionades amb aquest local i que aquest tipus d'operacions són necessàries per garantir la seguretat.
Durant el 2022 aquest espai d'oci, com deia, ha acumulat 265 denúncies de diferents tipus, ha estat focus de preocupació de molts caps de setmana seguits i per tant, doncs, s'havia de fer, a més del que ja havien fet durant l'any, un dispositiu d'una mica més de pressió per donar aquest missatge de que la policia està a sobre i que no deixem aquell espai com una zona franca.
Ferrer recorda que aquests dispositius són aleatoris i que es poden fer qualsevol nit a qualsevol discoteca.
És que és una activitat que la policia pot dur a terme si observem que en aquell entorn hi ha un focus d'atenció o de preocupació, que crec que és el cas perquè portàvem mesos parlant d'incidents, i per tant hem de posar aquests dispositius per fer aquest seguiment i observar, doncs, això mateix. Si hi ha tinença de drogues o si hi ha molta presència d'armes blanques, si hi ha menors que han entrat i estan bevent alcohol quan no haurien.
Durant la batuda a Waka, on van participar un centenar d'agents, es van identificar i escorcollar les 900 persones que hi havia dins, inclosos els treballadors del local. Recordem que la discoteca Waka ha estat notícia els últims mesos per diverses agressions. El local atribueix l'escorcoll a un complot, diuen, per fer-los tancar.
Doncs de les agressions sexuals de les últimes hores, del que ha passat també als Premis Feroz, de la polèmica amb la llei del només sí és sí, d'aquesta reforma que podria haver-hi doncs, de la legislació els propers dies, que en tot cas el govern espanyol ha encomanat d'entrada al Ministeri d'Igualtat, en parlarem avui al programa, però ho dèiem, avui el món a RAC1 s'emet també des de Ginebra per una altra qüestió important. Us saludem des d'allà perquè conversarem amb la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, exiliada justament a Suïssa des dels fets del 2017. Seran un dia molt marcat al calendari justament per Esquerra Republicana i per l'independentisme. Primer de tot, perquè aquesta setmana pot ser clau en el procés judicial a escala europea pels líders independentistes que encara són a l'exili, sobretot per l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. I segon, perquè avui, fa tot just 5 anys, l'independentisme vivia un dels moments de trencadissa més importants del procés, amb Esquerra i Carles Puigdemont com a protagonistes. Ens situem, era el 30 de gener del 2018, per tant, havia passat un mes de les eleccions convocades pel govern espanyol després de suspendre l'autogovern de Catalunya, i en què l'independentisme havia aconseguit, per sorpresa, una nova victòria a les urnes amb més marge respecte dels partits unionistes. En aquell moment, però, el president Puigdemont ja era a l'exili, feia 3 mesos, de fet, que hi era, i el Parlament era l'única institució que seguia a mans catalanes. És en aquest context que Esquerra va decidir de manera unilateral no portar a votació la investidura de Puigdemont. Hores abans que arrenqués el debat, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, va comparèixer i va fer aquest anunci per sorpresa.
Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties i a la vegada per donar temps a les al·legacions presentades pel mateix president a través de Junts per Catalunya al Tribunal Constitucional, el ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat.
Així era com Torrent justificava que no hi hagués aquest intent d'investidura de Puigdemont, i un dels elements que va generar més polèmica és que Puigdemont es va assabentar d'aquesta decisió mirant la televisió. Roger Torrent havia intentat contactar-lo a través del telèfon, però no va poder. Puigdemont no li va agafar el telèfon des d'on va trucar l'aleshores president del Parlament. I Esquerra, que havia pres aquesta decisió bàsicament perquè el Tribunal Constitucional estava vigilant atentament tots els passos i temia que intentar una investidura virtual, és a dir, amb Puigdemont a l'exili, suposés perdre no només el govern, el poder executiu, que estava perdut, sinó també el legislatiu, és a dir, el Parlament de Catalunya.
El TC havia de dir si admetia a tràmit el recurs que va presentar el govern de Mariano Rajoy en contra de la investidura de Carles Puigdemont, i els magistrats van decidir tombar les possibilitats que Puigdemont l'investissin president des de Brussel·les. A més, el Constitucional va avisar a Torrent que podia acabar igual que Forcadell. El ple d'investidura de Puigdemont no es va arribar a fer. Es va intentar investir Jordi Sánchez i Jordi Turull, tots dos a la presó, però també va ser un fracàs per motius judicials. Finalment, es va escollir la via fàcil, es va buscar un altre candidat sense causes judicials pendents, i Quim Torra es va convertir en president de la Generalitat.
Així doncs, aquest matí, en temps de tertúlia, que parlarem amb Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, del que va suposar aquesta data, el 30 de gener de fa 5 anys, en les relacions entre partits independentistes, especialment entre Esquerra i Junts, però com dèiem, també parlarem de la seva situació personal, de la seva possible tornada a Catalunya més aviat que no pas tard, després dels canvis al Codi Penal espanyol, així com de la situació dels exiliats, a qui la justícia espanyola encara reclama, de Puigdemont, però també de Toni Comín, de Clara Ponsatí i de Lluís Puig. Serà en temps de tertúlia a partir doncs, de les 9 del matí, avui dilluns, com sempre també, amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Conillera i Pablo Iglesias. Som a 6 del matí, 48 minuts. Seguim en Crònica Política i parlem de les enquestes, en aquest cas de les previstes per les municipals que hi ha a la cantonada el mes de maig, i en concret de les de Barcelona. I és que els sondejos apunten a un avantatge per la mínima de Xavier Trias en aquestes eleccions a la capital del país. Els dos sondejos que s'han publicat aquest cap de setmana el consideren guanyador, tot i que molt lluny, això sí, de la majoria absoluta. L'últim sondeig del GESOP, que publica avui el Periódico, li atorga 11 regidors dels 41 que hi ha a l'Ajuntament. Una victòria, per tant, per la mínima, ja que el PSC n'obtindria 10, Barcelona en Comú 9 i Esquerra 8.
Els estudis pronostiquen un altre escenari de pactes postelectorals, i només hi hauria suma amb dos elements. Serien Junts i el PSC, que podrien formar una sociovergència i tenir majoria a l'Ajuntament de Barcelona amb les dades d'aquest sondeig. Per la resta d'acords, caldria el suport de 3 partits per sumar un mínim de 21 regidors, que és la meitat més un. Ahir Trias es mostrava optimista.
Sempre al carrer arriba un moment que m'insulta quasi, eh? Vostè es pensa presentar o no? Escolti, s'ha de presentar perquè hem de treure la Colau, hem de treure la Colau. Bueno, doncs ja hi som. A veure si la traiem d'una vegada, no? Jo m'he presentat perquè és veritat que Barcelona no va bé i hem de canviar això. I després també em presento perquè em fa il·lusió ajudar el meu partit.
En el mateix sentit, l'enquesta de dissabte al Nacional li donava entre 11 i 12 regidors. Pel que fa a la resta de partits, calcava la posició dels socialistes, comuns i republicans. Les dues enquestes també coincideixen que el Partit Popular podria treure entre 2 i 3 regidors i que Ciutadans quedaria fora de l'Ajuntament. El dubte està ara amb el resultat de Vox i la CUP. La majoria de les projeccions els donen entre 0 i 2 escons.
10 minuts i les 7 del matí, i avui el Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya es tornaran a trobar per mirar d'arribar a un acord que eviti les vagues convocades també per aquesta setmana. En concret, són aturades parcials dimecres, dijous i divendres. Des del Col·legi de Metges veuen amb bons ulls que hi hagi diàleg, però demanen al govern i als sindicats que no només posin pedaços per evitar les aturades, que es prenguin decisions de fons per reformar el model sanitari que, recorden, adverteixen, diuen que està en crisi, Marina Arbós.
Amb la reunió d'avui serà la cinquena vegada que es troben departament i sindicats en 15 dies. Ara bé, Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, creu que si no s'arriba a acords profunds aviat, la vaga haurà sigut en va. Diu que cal un canvi de model. N'ha parlat a RAC1.
Més enllà de necessitar més recursos econòmics per les inversions i per adequar els salaris dels professionals, és que necessitem transformar el sistema sanitari. És impossible que si no hi ha un acord polític de fons que faci que amb independència de qui mani es faci les transformacions, és obvi que la vaga no servirà per res.
Pedrós ha deixat clar que dona suport als sindicats i confia que les converses serveixin per posar fil a l'agulla i resoldre els problemes d'un sistema marcat per la precarietat i la manca de professionals.
Un minut i les 7, de seguida els esports.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ai, aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això... és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... ai, donen molta vida!
Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
79.104 79104 de la sèrie 33033.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
7 minuts i les 7 del matí.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Temps pels esports. Comencem parlant del Barça, que és el nou campió d'hivern de primera després que el Real Madrid hagi empatat a 0 contra la Real Societat aquesta nit passada al Santiago Bernabéu. Ara els blaugranes li treuen 5 punts als de Carlo Ancelotti, quan tots dos equips encara tenen un partit pendent, el que recuperaran, de fet, aquesta mateixa setmana, Albert.
Sí, el Barça juga, de fet, demà passat al camp del Betis, a les 9 de la nit ja recomenta que l'endemà dijous el Madrid rebrà el València. Feia 3 temporades que el Barça no era campió d'hivern i li deu a la Real Societat, que li ha fet perdre 2 punts al Madrid, i mira que els blancs han fet un dels millors partits de la temporada, amb oportunitats per donar i per vendre, però el porter dels bascos, Àlex Remiro, ha estat brillant i al final el Madrid s'ha quedat sense fer de Madrid.
N'ampliem els detalls d'aquest partit amb l'enviat especial de RAC1 a Madrid. Damià López, bon dia.
Bon dia. El Madrid no va poder passar de l'empat a zero contra una bona Reial Societat, que tot i les múltiples baixes que venen castigant l'equip donostiarra, va poder resistir gràcies sobretot a la inspiració del seu porter Remiro. El Madrid hi va jugar millor que els últims partits, va mereixer el gol, en especial Vinícius va tenir un bon grapat d'ocasions, però ahir la pilota no va entrar. Tot i l'empat, Carlo Ancelotti estava satisfet del joc del seu equip.
Ha sido uno de los mejores partidos que hemos jugado esta temporada. La verdad es que sí, era difícil hacer cambio porque todos estábamos jugando muy bien desde el primer minuto hasta el último.
El Madrid queda a 5 punts del Barça a la Lliga i amb molt poc marge d'error a partir d'ara. Abans d'anar a jugar al Mundial de Clubs, els blancs rebran dijous al València i jugaran diumenge que ve al camp del Mallorca.
Això pel que fa al Real Madrid, però altres resultats i classificació de primera, Albert.
Sí, per la seva banda el Girona és 12, acaba la jornada 12 amb 2 punts de marge sobre el descens, després de perdre 0-1 contra el Barça el dissabte, i l'Espanyol és 15, només un punt per sobre del descens, amb la derrota 3-1 al Almeria del divendres. Ahir també es van jugar Osasuna 0, Atlètic de Madrid 1, Valladolid 1, València 0 i Celta 1, Atlètic de Bilbao 0.
I de la Lliga saltem a una altra competició, la Copa del Rei. Avui es fa el sorteig de com han de quedar aquestes semifinals de la Copa amb el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao i l'Osasuna, els bombos.
Els creuaments els sabrem a partir de la 1 del migdia i les semifinals seran a doble partit entre el febrer i el març, encara sense les dates confirmades. A França, el PSG de Messi, Neymar i Mbappé ha tornat a ensopegar, aquesta vegada empatant a 0 contra el 12è classificat al Reims. Els parisencs continuen líders, però ara amb només 3 punts sobre el Lens. I a Anglaterra, el Liverpool no aixeca cap i ara ha quedat eliminat de la Copa després de perdre 2-1 al camp del Brighton amb l'últim gol al temps afegit.
I més resultats, futbol masculí a banda.
A la Lliga Femenina, el Barça va golejar 0-6 al Granadilla Canari, mentre que el Llevant Les Planes va perdre 0-3 contra el València. En tennis, Novak Djokovic és a partir d'avui el nou número 1 del món, després de guanyar l'Open d'Austràlia ahir al matí. El Sèrbia avança Carlos Alcaraz, que ara és segon, i Rafa Nadal baixa fins a la 6a posició. Per cert, el manacorí veu de retruc com Djokovic li iguala els 22 Grand Slams guanyats, el rècord en categoria masculina. El Mundial d'handbol Dinamarca s'ha endut el títol per tercera vegada consecutiva, mentre que Espanya acaba tercera en derrotar Suècia de 3 gols. I ja sabem els dos equips que jugaran la Super Bowl d'aquí a 2 diumenges. La Super Bowl de futbol americà són els Philadelphia Eagles i els Kansas City Chiefs, que han eliminat aquesta matina els San Francisco 49ers i els Cincinnati Bengals respectivament.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Hi ha 2 minuts i mig per les 7 del matí. Temps com cada dia de la recomanació de la Gemma Herrero.
La muerte, el asesinato de un joven afroamericano apalizado por 4 agentes en Memphis, ha vuelto a poner en el foco la brutalidad policial. El racismo en Estados Unidos. El premiado documental Enmienda 13 ayuda a comprender qué está sucediendo, qué lleva sucediendo desde siempre, que no es ni más ni menos que el racismo institucionalizado, un sistema, una construcción cultural que señala a los negros como criminales peligrosos y como tales se les trata. Ava DuVernay construye un documental poderoso, histórico, desgarrador, en el que se explica la historia reciente de Estados Unidos a través de la persecución y la violencia contra los afroamericanos. Con decenas de entrevistas a activistas como Angela Davis, que recuerda cómo el sistema la señaló como peligrosa. Enmienda 13 es revelador. Te indignará igual que te emocionará. Y está disponible en Netflix.
Gràcies, Gemma. I el diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Per tancar aquesta primera hora del món a RAC1, un dia més que saludem el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem el Dona Pas a la contraportada que no ens podíem perdre divendres passat.
Quina contraportada?
¿Cómo?
Contraportada.
Què dius? Contraputada, has dit.
Què era? Primer de la classe, que estaves allà xivant que si aquesta dit i aquest l'altre dit, no?
M'has preguntat.
Quin nen més repel·lent, per favor.
Quina contraputada. Contraputada.
Lo ha dicho, lo ha dicho.
Si ets dels que no saben...
Si
ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.